Doncs mira, que avui és un dia mundial ben agradable, almenys a mi m'agrada molt. Avui és el Dia Internacional de la Música. És una data dedicada a tots els músics, amants de la música i en general a totes les persones que gaudeixen de la música, si és el teu cas, igual que el meu. Doncs escolta, felicitats, avui Dia Internacional de la Música. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Són les 12:20 minuts, dimarts 22 de novembre del 22. Mira, 22, 11, 22 hores d'ara. 11 graus i mig a la ciutat de Lleida. Avui hem assolit una mínima de 6 graus. Vent. Molt vent ahir. És a dir, el poc que havia plogut, s'ho va endur el vent. 70 quilòmetres per hora aquesta matinada. Ha sigut la ratxa màxima, eh? Dic perquè més d'un estàvem dormint i ens ha despertat el soroll del vent. El que et dic, el poc que va ploure, jo crec que la meitat ja s'ho ha endut el vent. Avui sí que estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez. Parlarem d'aquesta previsió meteorològica i com venen aquests propers dies. També parlarem del món immobiliari, des de GAME Immobiliari amb l'Antonio Gausí, i també d'astronomia amb el Ramon Drudis. Parlarem d'Artemis 1, parlarem de Mart, parlarem de la Lluna. Ja veuràs que és força interessant. Amb tot això ens plantarem a la una. I a partir de la una, la gastronomia. Avui, la cultura japonesa, no et dic res més, ho has d'escoltar, eh? I a partir de dos quarts, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Va, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Suposo que els aparells meteorològics, ja sé que sí, però és per dir-ho, per començar, per trencar el gel, Armando Álvarez, estan ben subjectes, eh? Armando, què tal? Sí, bon dia.
Sí. Hola, bon dia a tothom.
Està tot ben subjecte,
pues sí,
eh?
Sí, hem tingut una mica de moviment, tant ahir com avui, ahir les precipitacions van ser, per fer un resum de lo que va passar ahir, entre 1 i 10 litres a la meitat sud de Catalunya, i la meitat sud de Lleida, les comarques de Lleida són les que van rebre més precipitació, i després el Pirineu i el Prepirineu per sobre d'entre 10, 20, 25 litres, i en forma de neu, la neu va baixant molt, eh? Avui n'hi ha postals precioses de poblacions que estan a 900 metres, com a Bossòs, que està completament nevat. És a dir, la cota de neu ha caigut força i n'hi ha gruixos. Bueno, per ser la primera nevada, podem dir que nevada important, que ja es podria quedar agafada a terra a cotes de 2.000 metres, ha sigut abundant. 5, 10, 20 centímetres i per sobre de 2.200, sobretot a la Vall d'Aran, a la cara nord, se podien haver acumulat 40 centímetres de neu, que ja és un gruix considerable. És a dir, bueno, és la primera tongada de nord important que ens ha deixat precipitació. Després va venir el vent, el cop de vent més fort a les 2 de la matinada es va donar a Lleida 70 km per hora, 62 al Guaire, al cims del Pirineu molt més, però clar, allí no viu ningú. I el descens de temperatura aquest matí, pues, les temperatures més baixes estaven a cotes altes, 2.400 metres, 8 sota zero. Te pots imaginar, 8 sota zero amb vent, pues,
és
insuportable.
O sigui, però de moment,
no hi ha ningú i estan tancades les estacions. Però bueno, unes que han començat a produir neu artificial per les baixes temperatures, més el que s'ha afegit de la nevada, bueno, està bé per començar un dia 22 de novembre. El que ens espera avui és que les temperatures encara frenades. Ahir Lleida va arribar a una màxima de 11,6, que és la que estem a punt d'arribar ara a Lleida, que és la més baixa des d'un 7 de març. Hem de dir que venien de temperatures molt altes. El diumenge van assolir 18 graus. Doncs demà tornen als 18 graus. És a dir, n'hi ha una mena de tobogán de puja i baixa en quant a les temperatures, que sí, que, bueno, que hem de vigilar perquè ens agafen desprevenguts les baixades i les pujades. I tant avui, el dia podia, que ha començat assolellat i ventós, aniria fluixant poc a poc el vent, més aviat al vespre fluixaria, augmentaria els núvols al final del dia d'avui, matinada més ennuvolada, alguns plugins durant la matinada, poc, gairebé res en la meitat sud de Lleida, i més al Pirineu, sobretot que ara nou, tornaria a nevar, però la cota de neu que havia baixat a 900, que hem dit la passada matinada, pujarà a 2.500, perquè ve un gran descens de temperatures, amb la qual seria aigua per sota de 2.400. Clar. I al final del dia de demà tornaria a baixar a 1.200. Aquestes pujades i baixades, pues clar, demà començaria el dia ennuvolat, i acabar, i a migdia assolellat, tornaria a enfilar-se les temperatures i estem en una mica de tobogan, bueno, amunt i avall.
Aquí el problema, com bé dius, és quan ve la baixada, perquè la llau de refredats que està havent,
sí, clar,
és justament
clar.
Per això, eh?
Exactament. És que, claro, està bé la ropa, no la tenen a ficar. Hem d'anar de pressa. Vull dir, no esperar una hora a refredar-nos, no?
Clar.
Ara mateix les temperatures són molt baixes a l'Alt Pirineu, tot per sota de zero. Estic parlant a cotes altes, de 2.000 metres, fins a 6, 8 zero. Al pont de Suert també baixen les temperatures, i aquí a la Plana de Lleida, si no fos pel vent, m'estan dient la gent que està collint olives que amb aquest vent pues, no es pot
dir
ben bé, i estan esperant que afluixi i demà continua la recollida d'olives, perquè és el que s'està fent, ja porten des de finals d'octubre, però continua, i continuarà gairebé fins Nadal.
Clar, no, el vent és el que diem, i el que et deia jo al principi, el poc que havia caigut, almenys aquí al sud, a la ciutat de Lleida, la poca humitat que havia,
ahí,
se l'ha endut el vent.
Sí, s'ha evaporat, perquè, claro, de seguida va venir el vent, no s'aprofita el terra, una mica més, aquí tenim cerós, 9 litres, si li ha donat temps a penetrar en el terra.
Bueno,
és a dir, és insuficient totes aquestes
poc,
pluies que estan
caient.
Fins i tot les del Pirineu, que podien ser més abundants, però claro, no.
Bueno, Armando,
no és suficient. 20 litres, 40 litres és el que més tenim, però ja està al Port del Comte, és on ha plogut més, però estos 20... Se llama escorrentia, ha de relliscar i anar a les conques per arribar a la conca de cada riu i després a l'embassament perquè pugin de nivell des de l'embassament.
Jo seguiré abrigat fins divendres, sí, que tornem a parlar. A veure què tal.
Però demà potser a migdia te pots traure alguna cosa
vale.
De roba.
Bueno, però la portaré
si
a la mà.
Si arriben a 18-19, alguna programació, ja veràs tu en les previsions, te donen 20 graus.
És igual. Igual
ja seria, bueno...
No us deixeu les jaquetes que després...
Passar un dia de 11 al dia següent de 20...
No anem bé.
Per tornar a davallar el dia següent.
Armando, cuida't força.
Molt bé. Bona tarda,
adéu. Vinga, que aquesta és la previsió meteorològica i ara busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
És que com hem d'anar bé així? És que és impossible. És que hi ha aquesta sensació tèrmica tan baixa i ara ens parlen d'assolir una altra vegada 18, 19, 20 graus. De seguida ens traiem la jaqueta i llavors no es passa el que passa. En fi, va, que busquem la darrera hora informativa a les comarques de Lleida. Començarem parlant de que si ahir estaves a prop de la Llotja i vas veure molt moviment a la ciutat de Lleida, doncs va ser un simulacre. Protecció Civil i el Palau de Congressos de la Llotja de Lleida, de titularitat municipal, van dur a terme un simulacre d'emergència policial que va consistir en la simulació d'una troballa d'artefacte explosiu mentre se celebrava un congrés a l'edifici. En el marc de l'exercici, l'empresa que gestiona l'edifici va activar el pla d'autoprotecció que dicta les mesures d'actuació en cas d'emergència. L'objectiu del simulacre era també avaluar si el personal intern de la instal·lació coneix els procediments d'actuació, el temps de resposta dels col·lectius implicats i la coordinació i els protocols d'avisos i comunicació entre l'equipament i els mitjans externs. És el... Igual que a les escoles es fa de manera més o menys regular un simulacre d'incendi, i és veritat que sempre que es fa és hi-hi, ha-ha, ens en riem, tranquils, que és un simulacre, però s'han de conèixer les normes i s'han de seguir al peu de la lletra, perquè després, quan passa de veritat, que de tant en quant, per desgràcia, passa, doncs no visquem situacions d'aquelles que el que fan és retardar-ho tot i posar en perill doncs bona part de les persones que estan dins dels edificis. Això va passar ahir a Lleida, es va passar bé, i escolta, que va ser un simulacre, eh? I parlant de la previsió meteorològica, que és que ha arribat la neu, i això vol dir també que, per exemple, les estacions d'esquí d'Andorra, que per primer cop s'han agrupat sota la marca Gran Valira Resorts, preveuen obrir ja aquest proper 2 de desembre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Una de les principals novetats és la posada en marxa d'un forfet únic de país per als tres complexos de neu del Principat, ja sigui per a tota la temporada o una versió per a diversos dies. Ens ho explica el director general de Gran Valira Resort, el Juan Ramón Moreno.
Som l'únic país del món en el que es pot esquiar amb un únic forfait a totes les estacions, i això és molt important, no?
Pel que fa a les inversions, pugen a 17,5 milions d'euros repartits entre 12,5 milions a Gran Valira, 2,5 a Pal Arinsal i 2,5 a Ordino Arcalís. Una part, fins a 2,5 milions d'euros, va destinada a l'àmbit de la sostenibilitat, ja sigui per a autoproducció d'energia renovable o en mesures d'estalvi. I obrim la plana política a Lleida Ciutat, perquè el Comú de Lleida ja va informat que ha tancat la primera volta de les primàries, que determinarà l'ordre provisional de la llista electoral de la formació per a les eleccions municipals del maig del 2023. En total hi han participat 320 persones i la candidata més votada ha estat Laura Vergés, seguida per l'actual regidor a la Paeria, Sergi Talamonte. Jordi Cipriano, Anna Mayenc i Alfred Sesma, respectivament, han quedat en tercer, quart i cinquena posició. En la segona volta de les primàries, que tindrà lloc el diumenge 27 de novembre, l'Assemblea del Comú de Lleida consensuarà la persona que encapçalarà la llista. La formació, que actualment té dos regidors a l'Ajuntament de Lleida, completaran els propers mesos la llista definitiva amb què concorrerà a les properes eleccions, com et deia, ja saps, les del maig del 2023. I un seguit d'infermeres lleidatanes han presentat 5 projectes d'investigació en la 26a Trobada Internacional d'Investigació en Cures, celebrada entre els dies 16 i 18 de novembre a Pamplona. Tres de les comunicacions elaborades per l'equip lleidatà es corresponen a l'escenari postpandèmic i mostren els principals resultats de les investigacions sobre l'impacte de la Covid-19, dos de les quals en relació amb l'afectació de la salut mental de la població i dels professionals de la salut. Percepció de les infermeres sobre les conseqüències per a la salut mental derivades de la pandèmia per Covid-19 i l'altre, impacte de la pandèmia en la salut mental de les infermeres de Lleida. Fa uns minuts, a COPE, parlàvem de la salut mental i de l'increment de casos en aquest àmbit, però parlàvem de la població en general. Aquí parlem de la població professional dedicada al món sanitari. I acabarem, abans de parlar d'economia, de cultura, i és que prop d'una quarantena de músics del Pla d'Urgell es canviaran de banda per un únic concert que tindrà lloc el 23 de desembre a la nit al Teatre L'Amistat de Mollerussa. Serà en el marc de la segona edició de La Causa, una iniciativa solidària que surt de la mà de l'aula musical El Traster i organitzada per Pla Sonor i l'Ajuntament de Mollerussa, que pretén ajuntar el talent musical de la comarca en un format festiu al llarg de 3 hores d'actuació. Això tindrà lloc, doncs, amb dates nadalenques. Ja acabem amb la notícia econòmica del dia. Ja ho vam anunciar, els 13.000 treballadors de les empreses del sector del metall de Lleida estan cridats avui i demà a les dues jornades de vaga després del fracàs de dilluns del segon i darrer intent de mediació del Departament de la Generalitat. Les postures d'UGT i Comissions Obreres d'una banda i de la patronal FEMEL de l'altra es mantenen molt allunyades en matèria salarial, però també de jornada i de permisos en les 1.200 empreses del sector que hi ha a les comarques de Lleida. Des dels sindicats qualifiquen d'irrisòria la proposta d'increment salarial de les empreses, molt per sota de l'augment del cost de la vida. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, El Planeta de los Simios con Charlton Heston. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los días Black Friday son así.
Grandes rebajas, descuentos especiales.
Con Costa, son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
COPE Lleida.
amb Ricard Álvarez.
Ja és el moment en el que parlem de temes immobiliaris. Ja saps que ho fem des de Game Immobiliària, que els trobes a internet, www.gameimmobiliaria.es, que també estan a Lleida, al carrer Alcalde Rovira Roure, número 14, a la primera planta, i que, si vols, pots fer un primer contacte de manera ràpida per telèfon 973-2300-66, 973-2300-66. Game Immobiliària, que ja saps que tenen diferents departaments, Game Sènior, la part de Game Promotora, la part de Game Immobiliària i la de Game Consultora, a part de la construcció, de la constructora Antonio Gausí, pròpiament dita, eh? Ja saps que te l'hem explicat. I avui parlarem d'un tema que jo crec que ve, quan parlem de temes immobiliaris, ve totalment aparellat amb la conversa. Però abans, deixeu-me que us presenti a l'expert, el que en sap de tot aquest tema, per experiència i perquè, escolta, que fa molts anys que s'hi mou i que l'experiència és un grau. Antonio Gausí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Escolta, anem a parlar d'un tema, perquè clar, quan parlem de temes immobiliaris, evidentment, escolta, parlem de maons, de solars, de metres quadrats, d'acabaments, d'amunt, d'avall, de tot això, però hi ha un tema que sempre ha de venir aparellat, que és el tema del finançament, perquè al final, per sort o per desgràcia, no és comprar un habitatge, no és com anar a comprar una barra de pa. Per tant, requereix que ens pensem bé les coses i que, sobretot, ho fem d'una manera que ens sigui avantatjosa. Perquè no només hi ha una manera al mercat d'aconseguir diners per comprar el teu habitatge, sinó que n'hi ha més d'una. I vosaltres, des de Game Immobiliària, vau pensar en els vostres clients presents i futurs i oferiu un parell de solucions amb el tema del finançament.
Sí, bueno, nosaltres, debido a la evolución de mercado y debido a la evolución del día a día, en la vida, tenemos dos importantes frentes en cuanto al posible, a la posible financiación. Una es la que ya comentada, y hipoteca inversa, que es tan simple como que, imaginemos un caso, la hipoteca inversa siempre se da en las mismas situaciones. Una pareja, un matrimonio, que es propietario de una vivienda, que no tiene cargas, que tienen una media de, no sé, 75, 80 años, y dicen, oye, queremos vender nuestro piso, pero sin salir de nuestro, claro, sin hacer uso de él. Entonces, esto es la hipoteca inversa, es tan simple como esto. Se hace una valoración de la vivienda en sí, se ratifica que no tiene ninguna carga, y entonces el inversor lo que hace es les compra el piso dejándoles el derecho a uso disfrute hasta su fallecimiento. ¿Qué gana el anterior propietario, por decir de alguna manera, o el vendedor, este matrimonio que estamos hablando? Pues que durante los años de vida tendrá más calidad de vida porque dispondrá de un capital a sumar dentro de su día a día, ¿no? Que es la venta de inicio o a futuro, tampoco, bueno, en un principio era esa venta de su vivienda para disfrutar desde el primer momento de ese importe. No esperar a que tenga 90 años o a su fallecimiento que lo puedan vender sus herederos. En muchos casos, incluso sus herederos apuesten per esta figura de la hipoteca inversa.
Clar, això sobretot també persones que els hi ha quedat una pensió justa.
Molt bé.
Ja sabem que, a més, les despeses de salut i de, bueno, i d'estar acompanyats quan ens fem grans, doncs es disparen. I també, a vegades, depenent de la situació familiar, sí, s'evita una càrrega als,
claro,
fills, per exemple.
Ara, exactament. Imagina't
esta... Els fills potser no estan com voldrien. Vull dir, bueno, que el mercat està com està.
Claro, o esta pareja que dice, oye, nosotros no queremos... Y mira que hoy en día todas las residencias están fantásticas y te dan un servicio fantástico, pero dice, oye, nosotros no queremos salir de nuestra vivienda habitual y la queremos alargar todo lo que podamos. Bueno, pero saben que lo que tú decías, que a lo mejor la pensión que disfrutan no es la que les posibilita el tener ese nivel de vida que ellos que quieren, ¿no?, o desean. Bueno, pues para eso existe la hipoteca inversa. Uh-huh.
La hipoteca inversa, aviam, es un producto que potser no es per tothom,
no,
però que, claro, no l'has de descartar. És a dir, no et tanquis en banda. Pensa I si vols, visita els amics de Gama Immobiliària, REA. No hauràs de decidir res, només per anar allà i seure't amb ells i preguntar tot, i ells t'explicaran el que passaria, el que passarà els següents anys, i tu ho vas madurant. Si al final decideixes que no és el teu producte, no passa res. Molt però bé. Escolta, si després de valorar-ho, que t'ho expliquin, els hi pots fer una, dos, tres, tantes visites com necessitis per preguntar i entendre el que és això de la hipoteca inversa.
En el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Que una vez ellos hacen la consulta, el valor que se les da de la vivienda no coincide con lo que ellos querían. Bueno, pues no pasa nada, ellos siguen utilizando su vivienda y se quedan tan tranquilos. Claro. Si ellos coincidimos las dos partes, el inversor comprador con el vendedor en ese importe, que claro, pensemos que tampoco puede ser un valor de mercado. Tenemos que buscar esa depreciación en los años. Si tú tienes una garantía de vida de 10 años, de 15, yo qué sé, de 20, hay unas tablas que entonces se calcula esa depreciación de la vivienda. Y entonces eso te da un resultante, que es un importe, que es el que se le transfiere. Oiga, este es el importe que se le puede dar en este momento por esta vivienda.
Que per ser la hipoteca inversa, supongo que también debe ser o un ingrés mensual o de cop el volum.
Normalment és de cop.
Ajá.
Sí, 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 és de cop, i a partir d'aquí el que la cobrava hace su uso.
Vale. Perfecte.
También después en el tema financiero, como comentabas tú, fuera de lo que es...
Vale, aquest és una hipoteca inversa. Anem amb una altra solució.
Después hemos abierto otro apartado, que es más dentro de Game Consultora, que es el facilitar la financiación a tanto a particular como empresa, por esa, en lo que he denominado, tensiones de tesorería, que pues necesitan un impulso, necesitan una inyección de X, del importe que sea. Nosotros cuando estudiamos la operación en sí, lo único que solicitamos del cliente es que el activo o el bien que nos aporta como garantía no tenga ninguna carga. Uh-huh. Y que tenga, el importe que él solicita sea el 50% del valor del activo. Es decir, si yo tengo un activo que está valorado en 100, el máximo que me van a dar es 50. Y así sucesivamente, si yo puedo presentar un activo que no tiene cargas y se me valoran 200, pues podré pedir 100, siempre es el 50%. Uh-huh. Todo esto es en cuanto a la posible financiación, que lo mismo, se levanta acta notarial, o sea, es a través de notaría, es como una escritura.
Clar, de les dues opcions que estem parlant avui, la gràcia és que no has de tractar amb cap entitat bancària.
No.
Tractes amb Game Immobiliària només, amb totes les garanties.
Vull dir, amb
signatura i tractament notarial, exactament igual, però no tractes amb una entitat bancària. És la diferència. Per tant, els plaços també suposo que són més àgils.
Sí. Hombre, pensa que nosotros, en ambos casos, si las dos partes están de acuerdo, ratificar documentación en una semana, en tres semanas estás firmando la operación.
Imagina't, jo amb una entitat bancària em sembla que és impensable això.
Aquí lo más importante en esta segunda versión es que solo por decir de alguna manera genera la carga sobre un activo. No necesitamos avalar con más activos, uh-huh, sino solo un activo. Ahora, eso bien, ese activo, lo que comentábamos, tiene que dar el 50% de lo que se solicita, ¿eh? O sea, si yo quiero 100, tengo que presentar un activo que su valor sea de 200.
Uh-huh. Vale. Doncs ja ho veieu, el tema del finançament, que, escolta, no el podem esquivar, i si parlem de temes immobiliaris, el tema del finançament és clau, però això són dos opcions més que Game t'ofereix. Hi ha les entitats bancàries, que sou lliures per anar-hi, escolta, anar-hi, preguntar...
Per això està el mercado i la plaça, no?
Correcte. Però, escolta, que a Game Immobiliari també hi podeu anar per parlar amb ells. No us compromet absolutament a res. Simplement truca... Escolta, que jo he escoltat a la ràdio que parleu d'això del finançament, puc venir i us explico la meva situació, et diran que encantats, i ja està, aneu, i cadascú doncs, es posi la seva situació i ells t'oferiran el que creuen que s'adapte millor a tu. Què t'interessa? Bé, que no passa res, la propera serà.
Tant amics. Així,
GamaImmobiliaria.es, a internet, des d'allí ja trobareu totes les seccions, a sortir de les xarxes socials. Estan alcalde Rovira Roure, 14, primera planta, i si no, per telèfon, que la primera, jo crec que el primer contacte és còmode i ràpid, 973-230066. 973-230066. Antonio Gausi, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, bon dia.
Torna el Black Friday del periòdico. Ara, qualsevol tarifa amb un 50% de descompte. I gaudeix de tots els avantatges de ser-ne subscriptor al millor preu. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi. El periòdico. Entendre-hi més.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo. Su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. I ara ens atensarem a la una de la tarda parlant d'astronomia. Ja saps que també és un tema que m'apassiona, que m'agrada moltíssim. En parlem un cop al mes amb el nostre astrònom, amb el Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica i que el pot seguir a totastronomia.com. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia per tu i per tots els escoltants.
Escolta, finalment es va poder llançar la missió Artemis de la NASA, que havia d'haver sortit a l'estiu, però per problemes meteorològics i per altres històries no ha estat fins als darrers dies, eh?
Sí, efectivament, eh? Bueno, la tercera va l'aventura, sí. La tercera vegada, i fixa't, el 16 de novembre, que era dimecres, no? Hi havia milers de persones, però apropant-se als 100.000, 100.000 persones, veient com s'enlairava des del centre espacial Kennedy, a Florida, la missió Artemis 1, i volien ser testimonis, no?, d'aquest fet històric, no? Perquè aquest és un nou programa que té la NASA per tornar a la Lluna, no? Mm. I això ho va fer amb l'Artemis 1 de la NASA, amb un coet SLS, que és el coet més potent que mai s'ha fet, i que va impulsar doncs cap a la Lluna, i al morro portava la nau Orió. Aquesta és una missió no tripulada, no hi va ningú dins, bueno, hi va un maniquí, no?
Sí.
Un maniquí de sensors, però no hi va cap astronauta. I és una missió que durarà 26 dies. Per tant, ara ja en porta doncs, uns quants.
Sí.
I que orbitarà només el nostre satèl·lit per provar, doncs, bueno, per primera vegada, tots els sistemes que permetran tornar a aterrar a la Lluna l'any 2025.
Uh-huh.
Per tant, tornar a la Lluna per aprendre a viure a la Lluna i preparar-se per enviar humans cap a Mart. Aquest és l'objectiu. I aquest programa Artemis consta de tres Artemis, per dir-ho així. Un, que és el que s'acaba d'enlairar, l'any 2024, l'Artemis 2 s'enlairarà amb astronautes, però no aterraran a la Lluna, donaran voltes per allà, i després hi ha l'any 2025 l'Artemis 3, que anirà amb tres astronautes, entre ells una dona, I aquests sí que aterraran a la Lluna.
Molt bé.
Per tant, tenim ja bueno, això va ser una cosa, com te deia, històrica, perquè des del 2022, pues que no es pararà, no?
Fins home, hi haurà una part de la població bastanta, encara, perquè sí que fa temps, però tampoc tant, que podrà viure dos vegades això de l'arribada de l'home a la Lluna.
Sí, 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 ho podrà perfectament viure, eh?
Ho dic perquè ha hagut un parèntesi entre les altres vegades i aquestes futures properes, un parèntesi aquí al mig que ens l'hem deixat.
Sí, 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 exacte, exacte. Però ara tornem, com pots veure, amb molta força, eh?
Sí.
Cap allà, i fixa't, no solament això, sinó que al voltant de la Lluna es muntarà una plataforma orbital que s'anomenarà Gateway. Aquesta Gateway serà una estació espacial, i serà el lloc on els astronautes s'acoplaran a la càpsula Orió. Serà un centre de comunicacions, disposarà de rovers i robots, i també d'un laboratori, no? Rovers i robots perquè vagin cap a la Lluna, però ja des de l'estació espacial.
Bueno, això la Lluna, que està aquí al costat...
Això la Lluna, sí.
O sigui,
sí, sí.
Quan parlem d'astronomia, la Lluna és un pas, però un pas, sí. Un passet, per entendre'ns.
Però és un pas important,
sí,
per anar a Mart.
S'ha de fer.
Aquest és l'objectiu.
Correcte.
Aquest és l'objectiu, sí, sí, sí.
Molt bé. Ramon Drudis, a part de la Lluna, que la podem veure a les diferents fases des de casa nostra... aquest final de novembre i desembre, què podem veure des de Lleida?
Mira, podem veure moltes coses, no? Però te'n diré una, que és, jo crec que és molt xula, no? I és poc habitual. I es tracta, fixa't, de l'amagament del planeta Mart per la Lluna, precisament.
Ah?
O sigui, serà el proper 8 de desembre. Això sí, de matinada, i coincideix... quan el planeta roig, aquest puntet que veiem al cel, que és vermell, no? Es veu perfectament vermell, que és el planeta Mart, està molt, molt més proper a la Terra, uns 82.000 milions de quilòmetres, no? Serà com una mena d'eclipse, doncs, marcià, no? Ja que, bueno, o sigui, el nostre satèl·lit natural taparà durant uns minuts a Mart. I els moments millors per observar el fenomen astronòmic serà immediatament anterior i posterior a l'amagament, quan podem veure doncs, el planeta de moda, no? Que Mart, que tothom en parla últimament, d'una a la Lluna, i ser testimonis doncs, dels seus moviments orbitals, no? I fer-nos una idea de les seves diferents mides aparents, aparents.
Sí.
Ja que la Lluna és més petita que Mart,
bastant.
Però està molt més a prop que el planeta roig, no?
Però molt més a prop,
Sí, i, bueno, aquells...
No, t'ho dic perquè les missions de Mart tarden, ara no recordo si uns 3 mesos, pot ser, 2 mesos a arribar?
No, 6 o 7 mesos.
6 o 7 mesos?
Sí, sí.
És que déu-n'hi-do. Sí,
com a mínim,
Clar, a la Lluna són 2 dies. O sigui, veiem la diferència de la distància.
Sí, 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 clar.
Déu-n'hi-do.
Bueno, i pues, aquelles persones o escoltants que vulguin veure... que estan sentint ara, pues, escoltant aquest programa, vulguin veure doncs, aquest amagament, això sí, cal que matinin, des de Lleida, aquest amagament començarà a les 6:10 del matí.
Bueno.
I és quan veurem que un punt vermell que està a l'esquerra de la Lluna, això sí, una Lluna plena, doncs s'amagarà darrere seu, no? I tornarà a sortir al cap d'una hora, per la dreta de la Lluna. La millor forma doncs, bueno, de veure, jo diria que de veure pues, aquest amagament, malgrat que hi hagi la Lluna plena, no, serà amb prismàtics, des d'un lloc elevat, on tinguem pues, bueno, doncs, un horitzó oest net d'arbres i d'edificis, no? Però això de l'oest no cal que ho sàpiguin els escoltants, perquè només cal que miri la Lluna, no?
Clar.
On és la Lluna? Allà, molt bé, pues, a l'esquerra estarà Mart, s'amagarà per darrere i després tornarà a sortir per la dreta,
Molt bé.
Per tant, jo diria que cal guardar a l'agenda el matí del 8 de desembre i a les 6 hores, a les 6 del matí, ja hem d'estar al lloc, malgrat que a les 6:10 començarà això, no? Però a les 6 ja hem d'estar al lloc elegit mirant la Lluna i Mart i amb els prismàtics al costat, no?
Molt bé. Ara que parlaves de, parlàvem de la Lluna i de Mart, de la Lluna ja n'hem parlat, de Mart, encara que estigui llunyà, si segueix treballant i segueixen obtenint informacions interessants, eh?
Sí, a Mart cada setmana hi ha notícies, cada setmana. I és un no parar, no? I aquesta és una notícia que no s'ha donat als mitjans, però que jo considero particularment molt important, no? Perquè des d'aquí, que veiem aquell puntet vermell allà, podem imaginar-nos el que està passant allà, no? I això és molt xulo, no? Ja m'agradaria que aquí féssim el mateix, no? Que estéssim a l'altura de la part tecnològica que tenim els humans, no? Però això de moment no és així. No sé si algun dia ho podrem veure. Però, bueno, tornant a el que ens afectava. Mira, resulta de que a Mart hi va caure un roc còsmic d'uns 5 a 10 metres de diàmetre i va caure prop del seu equador.
La diferència amb la Terra, perquè 5 o 10 metres a la Terra en solen caure, però l'atmosfera els desintegra. Clar, a Mart això no passa, acaben impactant directament amb la superfície, fins i tot aquestes mides.
Sí, perquè hi ha mar i hi ha atmosfera, però hi ha una atmosfera molt feble, de l'1% de la que tenim, de densitat de la que tenim aquí a la Terra. Per tant, aquest roc va caure no tal qual estava caient, va caure, o sigui, va entrar a l'atmosfera i va tocar terra i era pràcticament està intacte, a la terra es ve segurament aquesta mida i aleshores això va provocar un cràter de 150 metres de diàmetre i 21 metres de fondària.
Déu-n'hi-do.
Durant aquest impacte doncs hi havia roques de dins que van sortir disparades, bueno, a desenes de quilòmetres de distància. I el més sorprenent va ser que al moment de caure, la sonda InSight, que està a la NASA, que és de la NASA i està allà a sobre, està investigant i escoltant terratrèmols, que han escoltat més de 1.300 de terratrèmols marcians. Però està en aquell moment fent aquesta feina. I té moltes de feines, però està fent aquesta feina. I va escoltar aquest terratrèmol. I es va veure que aquest terratrèmol era superficial. Per tant, no era de dins de Mart, no? I van dir, bueno, pues això és que potser ha caigut algun roc còsmic a la superfície. Molt bé, el que van fer els científics és veure on era l'epicentre d'això, no? I a través de saber exactament on havia passat això, van agafar l'orbitador marcià, que és EMRO, s'anomena, que és l'acrònim d'orbitador de reconeixement marcià, que dona voltes al planeta des de 2006, no? Aquest orbitador va localitzar on havia caigut el roc i va fer fotografies del cràter que havia deixat. Fixa't, això, i clar, això va ser fantàstic, no? Perquè ara se sap doncs, que aquest xoc se va desprendre, bueno, pues moltes quantitats de roques, pols i aigua gelada,
Això és important, aigua gelada. Molt bé.
Sí, aquesta aigua gelada no era del propi roc, sinó de l'aigua gelada de sota la superfície. I això és una evidència més de que a Mart té aigua al subsol. I això és molt important perquè les futures bases marcianes hi puguin anar, no? Si hi ha aigua, es podrà veure, es podrà produir oxigen i combustible per les naus, no?
Clar, home, ho canvia tot. Sempre hem dit que l'aigua és vida,
És importantíssim, això, no? I fixa't, potser serà una de les últimes coses importants que farà la sonda InSight, que està allà sobre Mart, amb els panels solars desplegats, no? I aquests panels solars ara no donen massa energia i es preveu de que s'acabarà l'energia a finals d'any, no? Perquè per acumulació de pols,
Clar.
Estan plens de pols i el pols marcià s'enganxa molt allà, encara que faci després vent, aquesta pols ja no marxa i no neteja els panels solars.
Clar.
Per tant, s'està quedant sense energia, no? De totes formes, tot això, jo crec que ha estat una història apassionant i de gran interès científic, no? En el planeta, en el qual la propera dècada jo crec que ja visitarem en astronautes, no?
Bueno.
I a finals d'aquest segle o principis del que ve, doncs existiran, jo crec que sense cap dubte, existiran bases permanents en humans, no, Marc?
Sí, sí, sí. Bueno, allò de les pel·lícules, que a poc a poc també va arribant a la realitat. En fi, és un emocionant món, apassionant, diria jo, el món de l'astronomia, que nosaltres el seguim de manera constant i ben informats gràcies al Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que ens ho explica tots els dimarts aquí a Cope Lleida. Ramon, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i vaja, que tornem a parlar abans d'acabar l'any. A veure quines novetats més del món de l'astronomia tenim,
Segur que en tenim,
Molt bé, doncs, una abraçada gran.
Una abraçada i bons cels per a tothom,
Gràcies, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dentro de la tormenta económica que parece que se avecina, llega una tabla de salvación, una noticia que siempre viene bien. Mientras los tipos de interés siguen subiendo, se acaba de anunciar un acuerdo entre la banca y el gobierno para aliviar el pago de las hipotecas a las rentas más bajas. ¿A quién beneficia y en qué condiciones? Está claro que va dirigido a los hogares que tengan una hipoteca con tipo variable, que es la que ahora mismo está sometida al incremento de los intereses, pero no a todos. Hay unos requisitos que limitan las ayudas en función de los ingresos. Primer caso. Los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año y que cada mes dedican la mitad de sus ingresos al pago de la hipoteca. A estos hogares se les permite ampliar el periodo de carencia, es decir, solo pagarán los intereses durante 2 o 5 años. Eso dependerá de la renta de cada hogar. Además, se limita el interés máximo del préstamo y se amplía el periodo de amortización de la hipoteca a 40 años para facilitar así los pagos. Si aún así, estos hogares siguen dedicando más del 50% de los ingresos a su hipoteca, pueden solicitar una quita o entregar la vivienda para saldar la deuda. Esto ya aparecía en el Código de Buenas Prácticas que en 2012 se firmó con el gobierno de Mariano Rajoy. La novedad es que ahora se facilitan los requisitos para estas ayudas y, por tanto, se incrementa el número de beneficiados. ¿Qué pasa? Pues que la situación hipotecaria que tenemos puede complicar mucho, pero mucho, la vida a buena parte de la clase media y, por lo que pueda pasar, se amplían los supuestos. Por eso este acuerdo contempla también un segundo caso, el de los hogares con ingresos anuales de hasta 29.000 euros. Para estos hipotecados, los bancos deben ofrecer una congelación de cuotas durante 12 meses y cuando la situación se estabilice, deberán abonar poco a poco lo que han ahorrado. También pueden acogerse a esta congelación de cuotas quienes destinen más del 30% de sus ingresos a pagar la hipoteca, aunque eso sí tienen que demostrar que la letra se ha elevado al menos un 20%. Un ejemplo serían hogares que ingresan unos 2.000 euros al mes, que paguen más de 600 de hipoteca, cuando antes pagaban menos de 500. El acuerdo contempla también reducir más los gastos para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y eliminar durante el año que viene, durante 2023, las comisiones por amortización anticipada. Al final, no deja de ser una buena noticia porque alivia a las familias con el que es el principal gasto de un hogar. Pero como en todo, pues habrá que esperar a conocer bien, a leer bien la letra pequeña y conocer también qué entidades se adhieren a este acuerdo, porque el Banco de Santander, por ejemplo, insiste en que todavía no se ha concretado cómo se sumarán a este acuerdo. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hay bastante de economía, Pilar, y en este caso nuevas previsiones a la baja de un organismo internacional. Hoy es la OCDE quien alerta de que España crecerá aún menos de lo previsto en 2023, solo un 1,2%. Prevé también que la tasa de paro roce en nuestro país, el 13%, y que la inflación siga cerca del 5%, incluso en el año 2024. Largo me lo fiáis. Juicio en La Coruña contra José Enrique Abuín, más conocido por todos como El Chicle, hoy en prisión permanente revisable por violar y asesinar a Diana Kerr. Seguro que recuerdas el caso. Bueno, pues El Chicle ha regresado al banquillo por otro caso, el de la supuesta violación a su excuñada 11 años antes que el crimen de Diana. Él, en todo momento, ha reiterado su inocencia. Y a la tercera bola vencida, y Pablo Iglesias logra por fin su regreso a la universidad para dar clase. Tras dos intentos fallidos, ahora es designado como profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas en la Complutense, en Madrid, al haber logrado la mejor nota de entre todos los candidatos. Como curiosidad, compartirá departamento con viejos conocidos en el nacimiento de Podemos, como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa. Y en el encuentro con los representantes del Congreso Judío Mundial, que representa a las comunidades judías de más de 100 países, el Papa ha reiterado que toda guerra es siempre, como sea y en todas partes, una derrota para toda la humanidad. Y la de Ucrania, ha añadido Francisco, es una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual, y solo con una voluntad seria de acercamiento y diálogo fraterno es posible preparar el terreno para la paz.
Y en los deportes, primera sorpresa en el Mundial, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, buenas tardes. Está a punto de consumarse la primera gran sorpresa de este Mundial. Instantes finales del partido Argentina-Arabia Saudí y tropieza, y mucho, la Argentina de Leo Messi. Manolo Lama.
Bombazo, notición, no me quedan adjetivos para calificar lo que puede ocurrir en unos segundos, porque ahora mismo la selección de Argentina va perdiendo, repito, la selección de Argentina va perdiendo 1-2 frente a Arabia Saudí. Argentina se adelantó en la primera parte con un gol de penalti de Leo Messi. Se le anularon 3 goles, 1 a Messi, 2 a Lautaro, y en la segunda mitad 2 goles de Al-Wasabi y otro de Al-Seri, ha puesto a los saudíes por delante. Repito, más de 12 minutos de descuento. Argentina que tiene el balón ahora por mediación de Otamendi, pero Argentina que está prácticamente contra las cuerdas. Estamos en la recta final. Palma Argentina 1-2. En el partido que más extranjeros han venido, en el partido que casi 10.000 argentinos poblan la grada, Argentina puede cosechar la primera derrota del partido. Una primera derrota del Mundial, que te digo, estamos en la cuenta atrás, Corrochano. Todavía el árbitro no pita, pero atención, lo más llamativo de toda la historia es que los saudíes han hecho un partido realmente espectacular.
Estamos en el descuento de este apasionante partido. Sería un gran una gran noticia, una gran sorpresa, la derrota de Leo Messi, la Argentina de Leo Messi, la gran candidata a ganar este título. Volvemos enseguida ahí para el final del partido. Antes nos vamos al final de la rueda de prensa de España previa al partido de mañana contra Costa Rica. Han hablado Luis Enrique y Busquets. ¿Qué han dicho, Miguel Ángel Díaz?
A las 4 de la tarde va a realizar la selección española el último entrenamiento. Ha hablado Luis Enrique. Dice que es el líder de esta selección. En lo deportivo dice que todos van a estar disponibles, incluso Hugo Guillamón, que sigue sin tocar balón. No descarta la posibilidad de que Rodri pueda jugar minutos en este torneo como central, e insiste en que el objetivo es jugar 7 partidos. También ha ofrecido explicaciones a su decisión de dejar fuera del Mundial a Gaya. Recordemos que Azpilicueta en su carrera deportiva ha jugado 122 partidos como lateral izquierdo, pero parece que ahí no le ve el seleccionador a tenor de sus palabras.
Es la única posición a la que no puedo esperar a nada. Te explico por qué. Es la única posición en la que no hay nadie que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer un lateral izquierdo. Nosotros necesitamos un lateral izquierdo que defienda, un lateral izquierdo que pueda hacer de extremo algunos momentos, que ataque la profundidad, que tenga un perfil ofensivo y defensivo potente. Es la única posición, ha tenido muy mala suerte José Gaya, es la única posición en la que no puede esperar. Si le llega a pasar a un lateral derecho, a un pivote, a un central, estaría convocado aquí.
Y se consuma la derrota de Argentina en este primer partido inaugural del Mundial para la selección de Leo Messi, Manolo.
La fiesta ahora mismo de los saudíes. Fiesta por todo lo alto del equipo de Arabia, que acaba de hacer historia. Ha ganado a una de las grandes favoritas. Ha ganado Argentina por 1-2. Decepción en las caras de los albicelestes. Alegría en los saudíes. La mancha verde ha tomado el estadio de Lusail, donde se va a jugar la final. Recordemos, pierde Argentina, gana Arabia Saudí. Argentina 1, Arabia Saudí 2.
Este grupo se va a completar hoy a las 5 con el México-Polonia. Además, a partir de las 2 de la tarde, Dinamarca-Túnez, y a las 8, otro aspirante a ganar, Francia contra Australia. Desde las 2, especial Mundial en tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, pràcticament 9 minuts per sobre de la una. Dimarts, avui, 22 de novembre del 2022. Avui, Dia Mundial de la Música. Avui també Santa Cecília. Hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Segueix bufant el vent, però no tant com aquesta matinada, que ja saps que la ratxa màxima doncs s'ha plantat amb 70 km per hora, ha estat a les 2 de la matinada, cel mig ennuvolat i hores d'ara amb vent del oest, nord-oest, de 22 km per hora. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el cel cobert amb precipitacions la resta de la jornada al Pirineu i són persistents al vessant nord. Allà domina el vent a cotes altes i la cota de neu es situarà entre 1.800 i 2.000 metres al final del dia. A la resta, cel cobert, encara que al final del dia es produiran precipitacions febles a la franja més occidental. Les temperatures baixen i demà dimecres cel cobert al matí i més clar a partir de migdia. I s'esperen precipitacions al Pirineu, sobretot al vessant nord, però no es descarten de forma feble a la resta, però aquestes remetran a la tarda. La cota de neu es situarà entre 2.400 i 2.600 metres i baixarà fins als 1.600-1.800. Les temperatures pugen de manera generalitzada, encara que es mantenen les gelades febles al Pirineu. Les màximes seran de 20 graus a Lleida i Balaguer, 19 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 13 a Viella, i les mínimes de 8 a Lleida, 6 a Balaguer i Tàrrega i 0 a la Seu d'Urgell i Viella. El vent serà variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Busquem ara la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Lleida invertirà 400.000 euros en renovar el vestuari de la Guàrdia Urbana de Lleida i adaptar-se així als uniformes estàndard de les policies catalanes. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, calcula que els nous uniformes seran una realitat entre desembre i gener i recorda que seran molt similars als dels Mossos d'Esquadra, amb la diferència de la solapa, que serà de color vermell per la policia autonòmica i de color groc per la local. Ho ha dit avui, aquest matí, fa uns minuts, durant la celebració de Santa Cecília, patrona de la Paeria i de la Guàrdia Urbana. Recordem que la de Lleida és la tercera policia més antiga de l'Estat, amb 175 anys de servei, i que es marca com a objectiu l'alcalde de Lleida feminitzar el cos i acabar el mandat amb 240 agents. Encara parlant d'informacions locals a la ciutat de Lleida, ara la vessant política, el Comú de Lleida ha tancat la primera volta de les primàries que determinarà l'ordre provisional de la llista electoral de la formació per a les eleccions municipals del 2023. En total hi han participat 320 persones i la candidata més votada ha estat la Laura Vergés, seguida per l'actual regidor a la Paeria, Sergi Talamonte. Jordi Cipriano, Anna Mayenc i Alfred Sesma ocuparan respectivament la tercera, quarta i cinquena posició. En la segona volta de les primàries, que tindrà lloc el proper diumenge 27 de novembre, l'Assemblea del Comú de Lleida consensuarà la persona que encapçalarà la llista. La formació, que actualment té dos regidors a l'Ajuntament de Lleida, completaran els propers mesos la llista definitiva amb què concorrerà a les properes eleccions municipals del maig del 2023. I recorda que també t'explicava que les estacions d'esquí d'Andorra, que per primer cop s'han agrupat sota la marca Gran Valira Resorts, preveuen obrir el proper 2 de desembre sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Una d'aquestes principals novetats és la posada en marxa d'un forfet únic de país per als tres complexos de neu del Principat, ja sigui per a tota la temporada o en una versió per a diversos dies. I acabem parlant de la Universitat de Lleida, perquè Estudi de bust d'un home, del 1885, és l'obra del pintor valencià Joaquim Sorolla, nascut a València, ha estat identificat pel Centre d'Art Època Moderna de la Universitat de Lleida com a un autorretrat de joventut del mateix Sorolla, que l'artista hauria realitzat durant la seva etapa d'aprenentatge a Roma. Es tractaria d'un dels primers autorretrats de Sorolla, en la qual els investigadors del CAEM, Jessica Martí Egea i Ximo Company, que és catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida, hi han estat treballant durant 6 mesos. La pintura, pertanyent a una col·lecció particular, ja es coneixia com a obra de Joaquim Sorolla i l'estudi de CAEM s'ha centrat en la identificació de la figura i tècnica pictòrica. Vinga, que fem una pausa rapidíssima i parlem de gastronomia. Avui, la cultura japonesa.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que parlem de gastronomia. Ja saps, tots els dimarts ho fem amb el nostre sumillem, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Va, que avui parlem d'un tema que sé que t'agrada, eh?
Avui tornem a parlar de saques, tornem a parlar de la cultura asiàtica, tornem a parlar del Japó, tornem a parlar de tradició, sobretot de sake, evidentment, i crec que bueno, tu saps que a mi m'encanta, i bueno, ara portaven dies que no parlaven de saques, i
fa dies,
no
sé sí.
Per què, no? Llavors crec que avui portem, jo crec que és de les màximes figures que tenim a Espanya, com a divulgador de tot això que hem parlat, no?
Molt bé. Doncs mira, avui està amb nosaltres el Roger Ortuño, que és fundador i autor del portal web comerjaponès.com, és autor de Oishi, que és un diccionari il·lustrat de gastronomia japonesa, i a més és ambaixador de bona voluntat de la gastronomia japonesa, condecorat pel Ministeri d'Agricultura, Silvicultura i Pesca de Japó. Eh? Roger, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard? Felipe, com esteu?
Ara, com que no ens coneixem, dic, home, pel nom crec que no, però dic, ara no sé si serà mig japonès o no.
Bueno, d'esperit sí, eh? No, però soc català.
Molt bé.
Perquè porto molts anys ja ficat amb el tema de la gastronomia, de fa molts anys, i sí, és un tema que m'encanta, i sí, però bueno... d'esperit japonès, diguem-ne, però soc d'aquí.
El Roger, a part de tot això, també és sommelier de sake, que ara en parlarem, però abans... perquè, clar, a veure, quan presentes una persona que és autor, per exemple, d'un diccionari il·lustrat de gastronomia japonesa, quan t'han nombrat ambaixador de bona voluntat de la gastronomia japonesa, condecorat pel mateix govern japonès a l'exterior, em pregunto, Roger, quan es creu el Japó a la teva vida?
Sí, doncs mira, a mi va ser... Em va venir la dèria, estem parlant ara de fa molts anys, doncs igual dels anys, principis dels anys 90, que jo anava a l'institut, diguem-ne, ja era molt jovenet, i vaig començar a aprendre japonès, estudiar japonès, però va ser per curiositat.
Caram.
Va ser que em vaig topar doncs, amb la cal·ligrafia,
amb l'escriptura
japonès, no?, que m'ha cridat molt l'atenció. I va ser una mica doncs, l'incentiu que a mi em va treure doncs, per voler aprendre l'idioma, voler descobrir una mica més. I arrel d'estudiar l'idioma, després doncs, vaig tenir ocasió doncs, de conèixer la gastronomia i va ser doncs, un amor a primera vista, no? Una mica el tema de la gastronomia. Llavors em vaig especialitzar molt cap allà. Per mi era una mica ingenuament, jo pensava, mira, com més sàpiga sobre gastronomia, com més sàpiga com es diuen els plats, els ingredients, els estris, etc, millor japonès parlaré, no?
Sí.
I diguem-ne, doncs, bueno, doncs al final m'he convertit en un superespecialista de la gastronomia, que de fet el govern japonès m'envia fins i tot a les ambaixades del Japó de Llatinoamèrica per impartir conferències i així. I bueno, el japonès no el parlo tan bé com m'agradaria, però sí que el parlo, però no tan bé com m'agradaria parlar.
Entenc que a l'època d'institut, com bé deies, la teva inclinació ja era de lletres, no de ciències, doncs.
Sí, jo sóc de... Sóc publicista.
Aviam, quan diem de lletres o de ciències, ho dic perquè ja tenim una edat tots plegats i llavors encara a l'institut érem de lletres o de ciències. Per això ho dic,
perquè
quan una persona doncs a l'edat de 14, 15 anys, que suposo que estem parlant d'aquesta edat, li ve de gust aprendre japonès perquè té curiositat, em sembla totalment admirable, perquè ho trobo molt difícil.
Sí. Bueno, també hi havia la gent que li agradava tot el tema del manga, començant en aquella època, tot el tema de l'ànime, els dibuixos animats i tot això. I jo, de fet, anava... Jo sóc de Barcelona, jo anava a la biblioteca japonesa a Barcelona.
Caram.
Que està al carrer València, amb Aribau, i és un... Jo era el soci, em sembla que era el soci número 34. T'estic parlant ara de l'any... No sé si l'any 91 o alguna cosa així. I llavors, clar, hi havia gent que el que feia era agafar mangas I a mi el que jo que llegia en aquell moment doncs eren llibres infantils, no? Doncs cosetes així senzilletes per poder llegir l'idioma, no? Uh-huh. I sí que recordo això, doncs, que començava tota aquesta dèria del manga. I bé, mira, aprofito també per explicar, jo, parlant del manga, jo de fet sóc qui coordina i organitza en el Manga Barcelona, el que antigament es coneixia com a Saló del Manga Barcelona.
Sí.
Des de fa 10 anys organitzo el que és la secció de gastronomia japonesa. El que fem allà són demostracions, degustacions, show cookings i tot això. I ara es farà del 8 a l'11 de desembre. O sigui, aprofito també per dir-ho, que el Saló del Manga, o actualment es diu Manga Barcelona, doncs això, la secció de gastronomia és això que porto jo també. Doncs si us voleu passar per allà, us ho passareu molt bé.
Molt bé. Escolta, Roger, has estat a Japó?
Sí, sí, sí. De fet, ara, moltes vegades, i de fet ara, mira, tinc previst que hi ha d'anar el dia 12. O sigui, d'aquí tres setmanetes escasses hi vaig.
Que bé. Quan va ser la primera vegada?
Ostres, doncs no et sabria dir, però mira, ja va fer després d'estudiar japonès, van haver de passar molts i molts anys. Jo, de fet, per mi era pràcticament el tema de l'idioma i de la cultura japonesa, al principi era molt com una cosa molt utòpica. Jo pensava, és que a Japó no sé si podré anar alguna vegada a la vida, no? Diguem-ne, això
ho estic
parlant
ja
fa molts anys. Eh?
Sí, sí.
I van haver de passar bastants anys, fins que hi vaig tenir l'ocasió ja d'anar-hi, no? Però sí, sí que ho recordo una mica com a anècdota, que jo per mi era com una cosa, l'estudi de l'idioma i de la cultura, per mi era com una cosa molt llunyana, no? Fins que després vaig tenir ocasió d'anar-hi. Eh?
Clar, m'interessa, Roger, perquè, clar, tu, quan la primera vegada que vas anar a Japó, ja venies estudiant japonès, ja venies, suposo, estudiant la cultura japonesa
ja
i tot.
Jo ja venia après.
Però quina sensació vas tenir a la primera estada a Japó? És a dir, què et va semblar la societat japonesa? És tan diferent a la nostra com es diu?
Sí, és com, a veure, la primera vegada que hi vas, clar, evidentment jo ja partia d'un de conèixer l'idioma, de saber certes coses, no?, de la cultura, ja anava preparat, no?, per dir-ho d'alguna manera, però realment quan arribes allà és com arribar a un altre planeta. O sigui, jo recordo el que em va impressionar molt, que ara quan ho penso és una tonteria, no?, però és una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció, que és que en l'aeroport, doncs, vaig veure per primera vegada, això després a la ciutat t'ho trobes per tot arreu, eh?
Mm-hmm.
Màquines expenedores de begudes, la típica màquina expenedora de refrescos i tal, però que també tenia begudes calentes. O sigui, tu podies agafar una llauna de cafè calent, per exemple, no? dins de la pròpia màquina expenedora, i això em va sorprendre molt perquè no ho havia vist mai, no? Ara, realment, allà és una cosa molt normal, però, no sé, jo diria que aquí, a Catalunya, això no ho tenim. No?
No ho sé, a mi no em sona, tampoc.
Sí, llavors et pots prendre...
Jo penso que no, eh?
Llaunes de cafè, no? O sigui, et prens un cafè amb llauna, o, per exemple, et prens un, no sé, una cosa amb cítrics, no? Amb taronja i una mica de mel, si tens una mica mal de coll o així, calent, saps?
Encara.
Sí, hi ha begudes fredes i begudes calentes en llauna, no? O, no sé, o, per exemple... Evidentment, no? Els cotxes, evidentment, ballaven per l'altre cantó, no? Uh-huh. Com a Anglaterra, van per l'esquerra. I òbviament, doncs, òbviament, el sistema d'escriptura fa riure dir-ho, perquè és una cosa tan evident, però dir, el sistema d'escriptura, evidentment, és diferent. O sigui, tenen el sistema silàbic, el hiragana i katakana, que va per síl·labes, i després els kanji, que són els ideogrames, no? Els caràcters d'origen en xinès. I, clar, per mi era com increïble la primera vegada el veure que realment allò era veritat. Vull dir, que allò es fa servir, és el sistema d'escriptura que es fa servir. Uh-huh. I ja et dic, és una cosa molt òbvia i molt absurda, no?, de dir, però per mi el primer cop que hi vaig ser, vaig tenir com... Em feia mal al cap perquè jo volia llegir-ho tot, volia llegir tots els cartells del carrer, no?, que estava aquí, farmàcia, restaurant, no sé què... Tot ho volia llegir, tot ho volia absorbir, no? I vaig tenir com un síndrome de... No sé si d'estèndal
o un overbooking d'informació, no?
Sí, un overbooking informatiu, no? Que ho volia absorbir tot, ho volia empapar tot, no?
Déu-n'hi-do.
I realment, això, no? Si vas amb algú que no parla japonès o no llegeix japonès, també te n'adones una mica la pel·lícula aquesta, no?, del Lost in Translation,
sí, sí,
no?
Sí,
que
sí, sí, sí.
Una persona que no parli l'idioma, per exemple, doncs pot dir... Ostres, quin establiment més curiós, això. Que mono, no?, que és maco aquest establiment. Què és això? I, clar, m'ho pregunten i llegeixes el rètol i posa òptica, per exemple, no? Dius, mira, doncs és una òptica. Ah, val, perfecte. Doncs no ho sabia.
Bueno, ja, entenc que és una descoberta constant, eh?
Sí, o sigui, però el que vull dir que quan un coneix l'idioma, és obvi, no?, que llegeixes, et situes, no? Però vull dir, si jo ara m'imagino, si jo anés en un país tipus, no sé, un país àrab que està tot escrit en àrab, òbviament, no? Que no hi entens res, no ho saps llegir, et perds molta profunditat. O sigui, no saps ni on estàs, no saps ni com es diu aquell carrer, no saps ni
què és, sí, aquest espaviment que estàs veient, no? El tema de l'idioma, la veritat és que és una barrera important, i sobretot aquestes societats orientals, que canvia tot, vull dir, tot, les lletres, el sistema d'abecedari i tot plegat, sí, doncs es nota que és una barrera important. Suposo que, clar, com a tota societat, la gastronomia té una importància dins de la cultura d'una societat important, la gastronomia, i a tu et va donar cap allí també, pel tema de gastronomia.
Sí, sí, hi ha gent que mira que la porta d'entrada doncs pot ser doncs l'art o les arts marcials o mil temes, no? Poden ser l'arquitectura, el teatre, no sé, poden ser mil històries. Doncs a mi concretament doncs em va venir l'atracció, em va venir per part de la gastronomia. Uh-huh. I de fet tinc entès, segons l'Agència Nacional de Turisme del Japó, que diuen que els turistes espanyols que van a Japó, l'objectiu principal, el motiu número 1, és
el gastronòmic. Imagina't.
Sí, 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 o sigui, van allà a halar, no? Van allà doncs, a prendre sake, o el que sigui, no?
Déu-n'hi-do. Ara que dius el sake, el Felip Urbano, que tu ets gran enamorat del sake des que el vas descobrir, eh?
Hòstia, la veritat que sí, ja fa anys també. I encara me queda per descobrir. Bueno, jo crec que no pares de descobrir coses amb el tema del sake. I jo crec que, bueno, que jo, des del primer dia que vam parlar de sake, jo dic, no?, que el sake enamora. O sigui, clar, t'has de ficar, t'ha d'agradar una miqueta, i t'ha d'agradar, evidentment, pues, la cultura asiàtica, no?, en aquest cas, per entendre tot el complex que és. És el que deia el Roger, que m'ha fet gràcia perquè diu, quan arribes allà a l'aeroport, no?, sembla que estàs en un altre planeta, no? I és aquesta la veritat.
Clar.
Sí, sí.
Clar, clar. Felip, escolta, hi ha alguna cosa relacionada amb el sake que em puguis explicar, que ja puguem explicar?
Bueno, doncs pues mira, d'aquí poc, amb el Roger, farem que arribés a Barcelona en aquest cas, farem un sopa maridatge el dissabte 3 de desembre, i farem 5 saques, dels quals 4 platillos seran gastronomia tradicional catalana i un serà asiàtic, un plat asiàtic, però amb 5 saques. I el que dirà la cata, evidentment, pues serà el Roger, no?, en aquest cas, que és l'experto, no?, de tot això. Perquè a mi encara m'agrada molt. I, bueno, pues és això. Llavors farem 3 factories, farem Akashi Tai, Roca Suizo i Seto Suizo. El que passa que jo segurament sóc un cateto i no tinc la pronunciació que té el Roger, no?
Imagina't, però...
Sí. O es diu Seto, Seto Suizo, que és de la prefectura de Kanagawa, i l'altre es diu Rokka, amb dos cas, Rokka Suizo, que és de la prefectura d'Aomori, i després la que deia el Felipe també, l'altra és Akashi Tai, que és de Hyogo. Mm-hmm.
En Roger, el sake segueix sent encara el gran desconegut, al nostre país?
Sí, 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 jo crec que... A veure, a poc a poc es va coneixent més, a poc a poc la gent ja hi va entrant més, i a mi, de fet, m'emociona també quan sento gent que em diu... A mi m'agraden els sakes Junmaida i Ginjo, que és una tipologia de sake, no? Que això, doncs, traduït al japonès, vol dir pur d'arròs, i pur d'arròs vol dir que està fet amb arròs, aigua i un fong, que es diu koji.
Uh-huh.
Clar, són paraules tècniques, no? Diguem-ne que ja hi ha gent que t'ho diu, no? És com una mica com si ara anéssim a l'equivalència del vi i et parlessin ja, doncs, de tipologies de vins, no? Doncs un escumós, un rosat, un blanc, un negre, etc. Doncs això amb el sake, doncs també hi ha unes tipologies.
Clar,
no?
Hi ha
moltíssimes, no? I a mi, doncs, m'agrada quan la gent, diguem-ne, que no és professional, la gent públic general, diguem-ne, quan ja et parla i et diu, ai, doncs a mi m'agrada més aquest estil de saque, m'agrada més aquest altre. Jo trobo que els jumais són no sé què, que són aquests punts d'arròs, no? O trobo que els guinjos són els que són... que l'arròs es poleix més i diguem-ne, el resultat del saque és un saque molt més aromàtic, molt més afruitat, molt més... Ai, se sent una mica de soroll de fons, no sé d'on surt per aquí.
Sí, a mi també. Fa un rato que és com una sorra, no? Algo raro.
Sí. Bueno, doncs això que ho deia, no? Que quan se sent un... Que quan la gent et diu... M'agraden molt els guinjo, per exemple, no? Que són els saques així més aromàtics, més florals o més afruitats, i ja et diuen, doncs, la paraula tècnica... A mi m'agrada, no? Això quan la gent ja coneix marques, quan ja et parlen d'un celler concret, quan ja et parlen d'una marca concreta, doncs ja vol dir que a poc a poc, doncs, això ja està penetrant, no? Mm-hmm. I realment hi ha moltes tipologies i molts estils molt diferents de sake.
Molt bé. Doncs, escolta... Bueno, digue'm, Felip.
Sí, però... No, que volia explicar això, no? Que és difícil, però, bueno, mica en mica, jo estaré a la botiga, aquí a Barcelona, evidentment, que hi ha, potser, més gent, això està clar, no? Quan entra algú i me pregunta per saques, és que potser al mes és una persona només, pues me passa el mateix que el Roger, m'emociona, no? I dic, hòstia, de veritat, me preguntes per saques? I diu, sí. Llavors, clar, pues intentes explicar-li dintre de que jo estic ara aprenent i estudiant, pues bueno, tot això que el Roger explicarà el dissabte dia 3, no? Llavors, clar, sé que costarà, però bueno, és que és això, és que bueno, entrar dintre d'aquest món...
És que si vols fer camí, s'ha de fer un pas rere l'altre. No. És a dir, els primers ja els heu fet, els primers passos, ja n'hem parlat aquí amb el Felip, ja fa temporades que vam parlar la primera vegada de sake, i hem parlat amb gent vinculada al món del sake molt importants. Els primers passos estan donats, ara esteu donant els següents, i al final és un darrere l'altre, i anar fent taca d'oli, no?, que es vagi extenent. Però sí que és veritat que havíem tingut unes experiències intrusives del sake que no pertanyien al sake, però que es veneien com a tal, que en el seu moment, anys 90 i principis del segle XXI, van fer més mal que bé. Parlo de restaurants xinesos o supermercats no especialitzats on et venien algo que no era sake, però t'ho venien com a sake, no? I a partir d'allí, doncs, ara s'ha de desfer tota aquella història i construir la base. Que Déu-n'hi-do.
A veure, jo això, mira, jo si em permets, jo això ho comparo, per exemple, doncs la gent que pugui dir, tu has tastat el pernil ibèric de gla i li expliques a un estranger, no?, per exemple, sí. I et diuen, sí, jo he menjat el prosciutto, o he menjat, no sé, el pernil...
Sí.
Ja, però quina marca, on l'has comprat? No, en un supermercat, amb un blister i tal. Dius, ui, a veure, segurament el que has tastat no és pernil del que estem... No estem parlant del mateix, no estem parlant de l'ibèric de gla, estem... Probablement el que has provat és una altra cosa, no? Un altre tipus d'embotit. O, per exemple, doncs amb el vi. Passa el mateix amb el vi, no? Ah. O sigui, si tu has provat un vi d'aquests que els venen més industrials, més... M'explico, eh?
No, que és marques, que passa, no? Que però, amb la mateixa denominació de taula... entre tot i no entre tot. No hauria d'entrar tot, però és veritat. Exacte. Clar, allà està. En fi.
Llavors, el sake, per exemple, n'hi ha doncs, de dolços, n'hi ha de secs, n'hi ha de fruitats, n'hi ha de més florals, n'hi ha de que tenen aroma molt cereal o aroma fins i tot doncs, a fruits secs o torrats, diguem-ne. També n'hi ha d'envellits, que tenen... Un dels que tastarem el dia 3 és un coixo, que és un sake envellit, que té unes tonalitats diferents de color àmbar i té uns aromes i una textura i un sabor molt, molt diferent, no? El podríem equiparar més, perquè la gent no entengui, més semblant a un brandy, per exemple, per entendre'ns una mica, no? Uh-huh. Hi ha saques escumosos, també, hi ha saques tèrbols. Tèrbol vol dir que no està... que està filtrat bastament, diguem-ne, i té sediment de l'arròs. O sigui, sembla una llet d'arròs, sembla una llet d'orxata perquè és completament blanc, no? Uh-huh. És lletós. O sigui, hi ha molts estils de sake molt diferents. N'hi ha escumosos, també, que es fan amb doble fermentació amb mètode tradicional, el que abans es deia mètode xampanyoàs. O sigui, hi ha moltes tipologies de sake, baixos amb alcohol, més densos, més dolços, més etcètera, etcètera. O sigui, hi ha molts, molts, molts tipus. I, clar, la gent, potser, doncs, potser ha tastat una tipologia, que és el sake de garrafa, diguem-ne, no? El sake, el peleón, no? Diguem-ne. O sigui, el que compren en quantitats industrials amb un bidó de 20 litres i te'l serveixen amb una aixeta, clar, això no... A veure, Tècnicament, sí, es classifica no, sí, com a no, saque,
ja
però és una altra història.
Sí, però no, sí, però no, evidentment. Doncs escolta, que hem parlat de sake, de la cultura japonesa i de com una persona a l'adolescència doncs, va tenir curiositat per entendre unes grafies i poder entendre doncs, el japonès i ha acabat, doncs, com t'explicava al principi, sent ambaixador de bona voluntat de la gastronomia japonesa, condecorat pel Ministeri d'Agricultura, Silvicultura i Pesca del mateix govern japonès, autor de Oishi, Diccionari Il·lustrat de Gastronomia Japonesa, fundador i autor del portal comerjaponès.com i, a més, sent sommelier de sake. Avui l'hem conegut i el podeu seguir a comerjaponès.com. Des d'allí teniu la sortida a les xarxes socials i el podeu anar seguint, que a més és que no pare. Ja m'ho va dir el Felip, però és que no pare el Roger. Roger Ortuño, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Enhorabona. Enhorabona pels premis i, escolta, que vagi molt bé el viatge, el proper viatge a Japó, que crec que el tens ben aviat, eh?
Sí, sí, molt bé.
Molt bé.
Doncs vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres. I bé, Felipe, ens veiem el dia 3, no? Ens veiem a l'esdeveniment aquest del sake.
Sí, te truco jo després.
Vale, molt doncs bé, vinga, Roger. Ens veiem, que vagi bé.
Gràcies, Roger. Adeu. Felip Adeu. Urbano, el que gaudiràs tu el dia 3, ho hauré de seguir per les xarxes socials, eh? Que segur que hi posaràs alguna cosa.
Bueno, imagina't que ja portem amb el tema del sopar, portarem, no sé, un mes per ahí. Encara no he fet la publicitat ni res, perquè és que la tenim plena allà, ja està ple, no?
Molt bé.
Però bueno, ara tinc fotos per passar dels cellers, de la bodega i tot això, no? Però que sí, és jo crec que, bueno, és que no se fan a Barcelona sopars d'aquest tipus, llavors, content no, jo crec que aquella nit no dormiré jo.
Molt bé. Doncs gaudeix força, Felip, una abraçada.
Gràcies.
Al desaparecer el delito de abusos sexuales, la situación de prisión no se podía mantener. Mi cliente está ahora mismo en la calle por los delitos de abusos sexuales.
El gobierno tampoco ha presentado idea alguna sobre cómo abordar la gigantesca crisis que tiene abierta con el fracaso de la ley del CSI, que lejos de garantizar la seguridad de las mujeres, lo que está rebajando penas a los violadores.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Enfrentándose a los sesgos y estructuras patriarcales.
La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, partidos de la oposición, consideran que la arremetida de Montero contra los jueces la inhabilitan para continuar en el cargo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, va, que ja anem directes cap a les dues de la tarda. Comencem la nostra tertúlia dels polítics. Avui han excusat la seva presència el Xavi Palau del Partit Popular i el Joan Ramon Castro de Junts per Cat, degut doncs, que estan assistint als actes de Santa Cecília i del tema de la Guàrdia Urbana, que ja us he explicat abans, que l'alcalde de Lleida ha dit que vol acabar el mandat feminitzant el cos i amb 240 agents, i que ara els hi canviaran els uniformes, costarà 400.000 euros i s'adequaran a la nova normativa, seran similars als dels Mossos d'Esquadra, amb un canvi de color a la solapa, que serà de color groc. Això a priori ha d'estar llest per ara, per final d'any i principi de l'any vinent. En fi, però qui sí que està aquí és la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
I també el Sergi Talamonte, del Comú de Lleida. Sergi, què tal? Bon
Hola,
dia.
Hola, molt bon dia. Una mica més si no podem ficar la S, eh? Sí. Al de regidors.
Sí, espera, que també està amb nosaltres la Begoña Iglesias, del PSC, a través de videoconferència. Begoña, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
En fi...
Sentiu bé?
Sí, perfecte. Begoña, mira, aprofito... per preguntar-te sobre el tema dels pressupostos. Aquesta setmana vau fer roda de premsa per explicar que sí que havíeu parlat amb l'equip de govern per poder arribar a un acord per pactar els pressupostos, però que hi havia un punt en el que no volíeu tirar enrere, i jo vaig dir aquí a la ràdio que em semblava que era un punt crític, i era el tema de destinar diners a l'ECMO, el que coneixem com Albert de Pardiñes. No sé com està el tema, Begoña.
Sí, efectivament teníem... Vam estar parlant amb el govern, el grup socialista entenia que anar l'any que ve a pressupostos prorrogats era posaríem a la ciutat en una situació difícil en quant a inversions i despeses, i per tant vam fer tot l'esforç possible doncs, per poder ajudar a tenir uns pressupostos nous. Teníem diverses línies vermelles, però és cert, com tu dius, Ricard, que hi havia dues importants. Una, volíem augmentar la seguretat a la ciutat, tot el tema de la Guàrdia Urbana, volíem un augment amb aquest tema, i aquí no seríem. I dos, efectivament, volíem que es tregués del debat pressupostari tot el referent a l'ECMO per poder avançar. Hi havia dues partides el pressupost concretes per l'ECMO, per l'Albert de Pardiñes, i nosaltres no podíem avançar amb aquesta negociació amb uns pressupostos que volíem que tiressin endavant, per lo que he dit, per la situació conjuntural, econòmica, internacional que està patint, no solament Lleida, sinó totes les ciutats, i evidentment les administracions públiques també pateixen tota aquesta conjuntura que és del tot desfavorable. Per tant, com la nostra intenció era poder donar a la ciutat uns pressupostos nous, les nostres línies vermelles, com dic, era augmentar la seguretat ciutadana i treure les partides de l'ECMO del pressupost. Ja sabem tots, no ho tinc que dir jo, que l'ECMO és un projecte del govern municipal. L'ECMO, el govern el farà si vol, i si no vol no, depèn de l'ECMO, del govern, ja no depèn de la oposició que es faci o no aquest equipament. El que sí que depenia de nosaltres és que amb aquests pressupostos no hi hagués res referent a aquest equipament.
Begoña, Begoña, em parles en passat? Això què vol dir?
Sí, és el que volia preguntar jo també.
Estàs parlant en passat. Això vol dir que ja heu tancat aquest tema? Vull dir, heu arribat a un acord o ja segur que no arribareu a un acord?
No, ho parlàvem passat perquè la reunió va ser la setmana passada i nosaltres vam presentar unes esmenes relatives al govern municipal, relatives a tot això que t'estic dient, a part d'altres esmenes, vestidors per el camp de futbol Mangranès, rocòdrom, balàfia i secà, més arbres, etc. I ja teníem una sèrie de propostes, aquestes van ser acceptades pel govern municipal, van entrar com a esmenes, estan incorporades dins del pressupost, i, per tant, nosaltres, divendres passat, a la Comissió d'Economia vam donar una abstenció amb aquest pressupost perquè amb els vots del PSC, amb la seva abstenció, aquest pressupost pogués arribar a ple i nosaltres ens mantenim amb aquest compromís, i tant que sí. Les nostres esmenes estan incorporades, que també he de dir que van ser gairebé totes acceptades pel govern municipal, estan incorporades al pressupost. Val. Per tant, la nostra decisió és la mateixa.
Entenc, Sergi, llavors, que aquest pressupost es debatrà al ple d'aquest novembre o no?
Sí, es va dictaminar a favor amb l'abstenció del Partit Socialista. El que passa és que a mi me sorprèn molt. És que felicitats, Begoña, t'ho dic així. Gràcies. Perquè penso que la pinça o l'abrazo de l'oso, que se diu, que heu fet al govern, és espectacular. A més, perquè pràcticament l'heu venut sense cap contrapartida, perquè per 40 arbres que més o menys sortiran a 700 euros a l'arbre la partida que heu ficat de més, i tres bicicletes que costaran els 40-50 mil euros que he ficat a la partida de mobilitat de la Guàrdia Urbana, perquè no crec que es pugui comprar un cotxe amb aquests 50.000 euros equipat, me refereixo. Els meus números no surten. I després la partida que s'elimina d'inversió per a l'ECMO, tots sabem perfectament que aquesta partida se crearà en el moment que hi hagi un traspàs per part de la Generalitat dels diners. No és una partida que sigui necessària que estigui a pressupost, però dir que eliminar-la de pressupost és absolutament inútil i no serveix per a res. Podem fer el titular, però estem enganyant a la ciutadania dient que aquesta partida és per a evitar que es faci l'ECMO. La normativa administrativa és la que és, vull dir, pots negar la realitat, però la realitat és la que és. Llavors, estem tirant endavant un pressupost que té unes mancances, uns dèficits tremendos, enormes. I que a més és un autèntic engany des d'un punt de vista de quantificació de despesa. Jo posaré un exemple, si em deixeu. Per exemple, la partida que se cobra a les elèctriques i a les distribuïdores de gas, que estava sempre clavada en 2 milions d'euros des de fa un munt de temps perquè el Partit Socialista no havia fet allò que s'havia de fer per cobrar el que realment tocava a Lleida amb aquestes empreses, segueix igual. I aquesta gent... Aquesta partida està vinculada a la facturació d'aquestes empreses. I aquesta gent, el 2021, va facturar el doble. I el 2022 facturarà el triple. I haurien de cobrar el triple. No haurien de cobrar 2 milions d'euros. Haurien de cobrar pràcticament 4 milions i pico. I aquests diners no es cobraran. I això és un engany.
I tu, Sergi, creus que això que estàs dient... que no depèn de nosaltres.
No depèn de vosaltres. Va dependre de vosaltres.
Amb el pressupost de l'any passat.
Va dependre de vosaltres fins que va començar a gestionar Esquerra Republicana, que tampoc ho ha canviat. I m'he desgallitat amb la regidora d'Economia, ella ja ho sap, i he pressionat tot el que s'ha pogut des de dins i des de fora, perquè no es va valar perdre 1,5 milions d'euros anuals. Jo li vaig passar les dades del Ministeri d'Hisenda i li vaig dir, aquí falta 1.100.000 euros per cobrar. Li vaig dir a la senyora regidora d'Economia al 2021, i encara estem igual. És més, ara hauríem de cobrar més de 2 milions d'euros més.
I per això has de tombar uns pressupostos i continuar amb els de l'any passat, que no contemplaven l'augment en despesa energètica, no contemplaven l'augment salarial dels treballadors públics.
Me sembla molt bé, Begoña, però jo s'ho vaig dir. Mireu-vos les propostes. Mireu-vos les propostes que ha passat el Comú, encara estem a temps. Encara estem a temps, amb una sèrie d'esmenes que segurament es podrien votar a favor,
Sergi,
i podríem tirar endavant amb aquests temes, i molts altres.
Maria Borrell.
Sí, és que jo escolto, quan escolto per una banda a la Begoña, no?, o escolto al Sergi, no deixa de ser uns pressupostos en els quals nosaltres no hem presentat esmenes aquest any, perquè, visto lo visto, ja les esmenes que hem presentat sempre cada any, que és moltes de les qüestions que ara l'equip de govern ha cedit, en aquest cas al PSC, i ara m'explicaré una mica més, amb temes de reposat d'Abrat, el tema d'increment de plantilla de la Guàrdia Urbana, d'equipament per a la Guàrdia Urbana, tot això sempre ho hem fet nosaltres també, ciutadans, a les esmenes de cada any, i sempre s'han rebutjat, i a més, molt sorprès precisament per motius ideològics, que no sé de què va això, perquè de lo que es tracta és de gestionar la ciutat de Lleida. Nosaltres, des de luego, aquest any els pressupostos els votarem en contra, i a tots els consells ja, i fins i tot a la pròpia Comissió d'Economia, com han passat, es votem en contra, per dues qüestions, bàsicament. La primera, perquè són uns pressupostos que no preveuen res per a la ciutat de Lleida de cara al 2023, són simplement continuistes. A més, a la partida d'ingressos també ja col·loca tot el tema dels fons Next Generation, de tot el que s'ha demanat, això no vol dir que sigui el que arribi, i per altra banda, perquè pensem que aquí s'ha arribat amb una entesa per part d'Esquerra Republicana, no sé si Junts, però per part del PSC, perquè és com si s'haguessin fet uns pressupostos a mida, perquè ja unes eleccions municipals al mes de maig, perquè en aquest cas el PSC vol tornar a governar la ciutat i és com si diu, bueno, va, us donem carta blanca, perquè com que total seran sis mesos que governaran uns sis mesos que esperem governar uns altres, vale? O pactar, perquè arribaran, ja ho tenim bastant clar, tot aquest teatre del tema de les partides que s'han tret de l'EMU és completament, és el que deia el Sergi, vale? No té cap sentit, no tenen cap sentit perquè és que es continuarà quan se desbloqueixi tot el tema de la Generalitat i punto pelota, o sigui, no hi ha res aquí. Per tant, a mi el que sí que em sorprèn és que el PSC, que sempre s'havia posat tan intransigent amb el tema de l'EMU, ara dona carta blanca, perdona, de l'equipament. No, perdoneu, és que com que vaig tenir consell ahir,
me liat. És que l'EMU ara
és EMAU. Sí, és l'EMAU, per tant, o sigui, de l'equipament municipal.
De l'Albert,
de l'Albert, exacte. Sempre tan intransigent i ara, o sigui, blanquegen, ho intenten dissimular d'una manera conforme que se'ls han acceptat les esmenes i que les introdueixen i, per tant, ja els podrien votar a favor, no caldria ni que s'abstinguessin, vale? Però jo sí que vull posar de relleu que el que necessita realment la ciutat de Lleida amb aquests pressupostos no hi ha res per fer tot aquest any 2023 per la ciutat de Lleida. Ni millores en quant al tema d'il·luminació, ni millores en quant al tema de seguretat, ni millores en quant al tema de neteja, ni millores en quant al tema de lo que necessiten els veïns de Lleida. Perquè tots sabem que per responsabilitat, perquè clar, esta paraula se la posen a la boca, la responsabilitat pel tema de l'increment salarial dels funcionaris i pel tema de l'increment de les despeses de lo que és gas, electricitat, etc. Clar que som molt responsables d'això, però realment, o sigui, lo que necessita la ciutat com a tal, no hi ha ni una sola partida que diguis, no, és que es fa una inversió perquè realment és el que cal, ni una. Per tant, o sigui, evidentment, nosaltres no creiem en uns pressupostos que són per passar la papereta, per passar unes eleccions municipals i perquè hi ha uns governs, en aquest cas un govern, que dubte molt de que pugui tirar endavant al proper mandat i per part d'un altre partit que està esperant amb candeletes de poder entrar a governar.
Begoña Iglesias.
Mira, jo crec que, no sé, jo tinc molt clar el que hem fet i crec que no podíem fer una altra cosa. O sigui, nosaltres a cinc mesos de les eleccions haguéssim pogut votar en contra aquests pressupostos, fer populisme, fer tot el que vulgueu, ja que ha sigut lo fàcil i el govern municipal hagués tingut un problemón importantíssim. Però és que jo el que vull és que entenguin és que el nostre compromís no ha sigut amb el govern municipal, no ha sigut amb Esquerra Republicana ni amb Junts, que no sé si han estat a la negociació, no sé, jo no els he vist. En qualsevol cas, el nostre compromís no ha sigut amb ells, ni molt menys. Pues, són els nostres adversaris. El nostre compromís ha sigut amb la ciutat de Lleida. Pues, i la opció era... Mira, us dic una cosa clarament, però si aquests pressupostos els haguéssim hagut de donar gratis. Els haguéssim hagut de donar gratis. Per un motiu.
Mira, Begoña.
Ja els heu donat gratis. Ja els heu donat gratis.
Deixa'm acabar.
Aquesta ciutat, anar amb pressupostos prorrogats, però ho enteniu el que significa per la despesa, per les inversions, per la ciutat, per l'any que ve? Doncs és un desastre, clar que és un desastre. Llavors, davant d'això, dius, què fem? Tirem per la guerra política? Fem partidisme? O intentem treure rèdit? Les menes que nosaltres creiem que són importants, són realistes, no vam demanar el loro i el moro perquè el pressupost és el que és, no és el nostre pressupost, no ens agrada, però no estem en la mateixa situació que l'any passat. L'any passat, el pressupost del govern municipal es prorrogava automàticament. S'aprovava automàticament. Aquest any hem tingut un pressupost nou, però aquest any no passava això. Si no li donàvem pas amb un pressupost nou que la ciutat ho necessita, el pressupost es prorrogava. I ja era dolent pel 2023, pel 2022, imagineu, pel 2023. M'enteneu? És que al final és, què fem? Pues quan diem de responsabilitat, evidentment que és això. Si per nosaltres hagués sigut facilíssim muntar aquí un lío al govern municipal de no aprovar els pressupostos, un altre fracàs...
Però si hi ha tres grups a part del PSC, hi ha tres grups a part del PSC.
Perdona, ja acabo, Maria. El tema de l'ECMO, si nosaltres volíem arribar a un acord, no estem enganyant amb ningú. És el primer que vam dir. Traiem, no volem sentir dins de la negociació pressupostària l'ECMU, per ser coherents. Apartin, treguin-lo. I a partir d'aquí parlarem. L'ECMU, ni el Comú, ni Ciudadanos, ni el PP, ni el PSC, podem fer ara ja res amb l'ECMU. A no ser que guanyi el PSC i canviï els usos, tal qual ho dic aquí,
Begoña, de veritat.
No m'ha enganyat a ningú.
Sergi de la Monte, ha dit una cosa la Begoña, que això ho vam tractar aquí la setmana passada, i és que amb el pressupost actual ja no cobrim el 2022... el qual es presentava un 2023 negre. Això ho vam dir aquí. No dic que sigui la solució,
però... Però el pressupost, hi ha moltes altres vies que...
Sí, per això ho dic.
Que fer una abstenció...
Això ho vam parlar aquí, ho vau parlar vosaltres.
Amb un pressupost hi ha moltes altres vies que fer una abstenció amb els ulls tancats, perquè hi ha coses que es poden millorar i molt, i hi ha molt debat a fer, i vosaltres el que heu fet és trencar el debat.
Jo crec que amb el tema de l'EC... Perquè no ho has fet tu.
Nosaltres hem presentat una esmena a la totalitat...
Mira-te-la,
Begoña, per favor, mira-te-la. Hem presentat una esmena a la totalitat amb una disminució de despesa en coses que pensaven que eren irrellevants de 2 milions d'euros i un augment en despesa de 3.900.000 perquè introduïm l'augment del cobrament a les elèctriques, perquè és una vergonya que la gent que està provocant la crisi energètica, la crisi econòmica, surti de rositas a l'Ajuntament de Lleida.
Perdó, que tallaré al mig. No per res. La Maria Borrell, el que ha de marxar. Sí. Et deixo intervenir un moment i...
No, res, jo crec que... Jo sí que recomano als oients de la COPE, doncs, que segueixin el ple del divendres, perquè és el ple de pressupostos precisament, i allà també veuran quines són les raons perquè per part de Ciutadans, o sigui, no es doni recolzament a aquest pressupost, malgrat les esmenes aquestes que volen intentar blanquejar d'una manera, però ja no hi ha manera de blanquejar-ho. Per tant, que ho escoltin i a partir d'aquí, res, jo és que avui us he de deixar perquè tinc ara un consell i a les dues i m'he d'absentar, però bueno, doncs, encantada i fins el dimarts que ve.
Maria Borrell, de Ciutadans. Gràcies per estar amb nosaltres. Sergi Talamonte, sí. Comú de Lleida, heu presentat esmena a la totalitat.
Hem presentat esmena a la totalitat amb modificacions de milions d'euros amunt i avall. Vull dir, el fet de dir, revisem tot el document... Tot l'Excel, d'ingressos, de despeses, de tots els ens associats, i fem propostes coherents per millorar el pressupost, i llavors a partir d'aquí debatim, perquè probablement algunes podem estar d'acord, altres no, però nosaltres hem fet un treball extens de presentació de fer un document alternatiu. Llavors, jo és el que dic, al Partit Socialista li vaig dir, en comptes de eliminar partides inútils perquè no van enlloc, perquè són irrellevants, perquè eliminar una partida d'inversió que està finançada en transferència és irrellevant a pressupost, el que ha de fer el Partit Socialista és comprometre's a no introduir els usos de sensellarisme a l'ECMU el proper mandat, si és que acaba governant, perquè no ho ha fet. I al barri de Pardinyes això li fa por. Jo he parlat amb molta gent que no se'n fia del PSC perquè ja ho va fer el centre històric i no se'n fia de que el PSC, un cop aprovat, un cop pugui entrar a govern, agafi i torni a introduir tots els usos que es va negar a firmar un compromís davant dels partits que gestionaven govern per no introduir el sensellarisme al verd, que hauria de ser exclusivament per treballadors temporers. Nosaltres ho hem defensat sempre. El que era una barbaritat, era introduir en un mateix equipament treballadors temporers i gestionar sensellarisme, a més amb aquestes capacitats, perquè la inclusió s'ha de gestionar des del petit format. Però un equipament de treballadors temporers no és un conflicte, perquè no ha sigut els habitatges de temporers. Però llavors, jo li demanaria al Partit Socialista que se comprometi amb això, perquè no es va voler comprometre, quan es va fer tot el debat, que li vaig demanar a l'alcalde que fes tot aquell debat entre els regidors per a eliminar, o sigui, per treure tot el debat públic el problema de l'ECMU, perquè estava generant un conflicte que era ficar-li gasolina en un foc que després no es podria pagar, vale? I demanava que se baixés aquesta tensió social i que realment els partits arribessin amb una sèrie de compromisos, i jo no he sentit encara el Partit Socialista que es comprometés a que això sigui així.
Begoña Iglesias.
Bueno, jo crec que el Sergi no s'ha llegit totes les nostres rodes de premsa, notes de premsa i totes les declaracions que hem fet ara. Els primers que van treure de l'error al govern municipal, i ho vam dir a totes les tertúlies i com he dit, a totes les notes de premsa que hem dit, va ser el Partit Socialista, que el govern municipal confonia temporers amb sensellarisme. Ho confonia. I nosaltres vam ser els primers que vam dir això s'ha de separar. I per al sensellarisme, nosaltres, Sergi, nosaltres, el PSC, va proposar les Josefines. Va proposar les Josefines. Jo crec que si d'algú no se n'enfia el barri de Pardinyes, està clar que és del govern municipal, i entenc que del comú, perquè no serà del PSC, perquè el PSC és el que s'ha sentat a negociar. I el PSC és el que s'ha dit que l'ECMU, les partides de l'ECMU, no poden estar amb aquest pressupost, independentment de que sigui un tema de govern o no. Us recordo que després el govern ha d'aprovar les partides que falten
Begoña, per continuar. El PSC es va sentar si a negociar perquè si li vaig demanar, per favor, a la Carme Valls que respongués a la trucada de l'alcalde, i enmig de la negociació el senyor La Rosa va trucar i va desmentir aquell acord que havia arribat el senyor Sellers i va dir que no. I s'aixecaven de la taula, s'aixecaven de la taula de negociació i deien, que amb aquell,
Sergi,
amb aquell govern,
Sergi,
amb aquell document,
que jo estava en aquella
no
negociació l'any passat. Ja, però i va ser el comú qui va arribar a un acord amb el govern municipal, un acord que contemplava el desmo.
Nosaltres el que vam intentar fer de pegament és fer de pegament entre la picabaralla que hi havia oberta entre
tots els grups municipals. Sergi, una mica de seriositat amb tot això. El PSC té sentit de ciutat, precisament perquè ha governat. Té sentit de ciutat.
Si tingués sentit de ciutat, si tingués sentit de ciutat, gestionaria les coses d'una altra manera.
Sisplau, que ens queda un minut i si parleu un damunt de l'altre és difícil de seguir. No res, amb 10 segons. Si rematem matem el tema o...
Sí, bueno, respecte a pressupostos...
Però 10 segons, Sergi.
Respecte a pressupostos, jo li torno a dir, li he dit a la Maria abans, quan estàvem parlant, abans d'entrar al programa, i li dic a la Begoña, perquè no he pogut parlar. Mireu-vos les propostes que hem fet, encara estem a temps, el ple és el divendres, es poden fer esmenes que el govern pot assumir i podem millorar aquest pressupost.
Begoña Iglesias, us les mirareu?
Sí, i tant, vale. Però el que ha de fer el comú és seure's amb l'equip de govern.
Pues
seure's amb l'equip de govern, el que hem fet nosaltres. Si tan important entén ell i tan vol millorar el pressupost, seu, posa't a negociar i avança per uns pressupostos millors, que és el que hem fet nosaltres. A partir d'aquí, el de més és seroll.
Les trucades a la Montse Piferrer són constants.
Ens plantem a les dues. És un tema que això serà aquest proper divendres, el ple de novembre, i dimarts vinent en tornarem a parlar. Begoña Iglesias i Sergi Talamonte, que no sé si sou aficionats al futbol, Argentina perduta, que és la gran sorpresa del Mundial, la primera.
No, i amb aquest Mundial no el penso.
Bueno, vale, això només... Jo el penso de temes futbolístics només. Begoña Iglesias i Sergi Talamonte, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Vinga, bon dia.
Moltes gràcies als dos.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20.